Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Guàrdia porta un reportatge terrible ja en portada i després en pàgines interiors que firmen el Nacho Robio i la Gemma Saura. Moderadors de Facebook cauen malalts pel contingut atroç que han de revisar. Una epidèmia de trastorns mentals afecta un 20% d'empleats de l'empresa subcontractada per Meta, és a dir, per Facebook, a Barcelona, per vigilar vídeos i fotos brutals. Això em porta una meravellosa conversa que vam tenir l'ocasió de gravar amb l'equip del No Pot Ser de TV3 a Amsterdam amb Noah Yuval Harari, el pensador, el filòsof. Amb Harari vam parlar de futur, però vam parlar bàsicament de tecnologia. 40 minuts, que si us plau, menys de 40 minuts, que si us plau, si podeu i teniu temps en algun moment, feu el favor, aneu a l'arxiu de TV3 o aneu a YouTube i el busqueu. Jo no entenc com no es penja en una àrea especial perquè la pugui gaudir la gent, perquè el que diu aquest home és que, i repeteixo, ho va dir fa 3 anys. Parla de com d'enganxats estem tots i de la vida que ens espera tecnològicament. Però hi ha un moment entre molts dur, molt dur. És un minut. Escolta.
La pregunta que es fan tots els productors televisius, els directors de diaris i els youtubers és: com puc captar l'atenció de la gent? I en els últims 20 anys, la gent més intel·ligent del món ha treballat en això i han descobert la manera d'atraure l'atenció de la gent prement els botons emocionals que tenim al cervell. La manera més fàcil de captar l'atenció d'algú és prémer el botó de la por, el de l'odi, el de l'excitació. I poden fer-ho individualment, no amb el que fa por a tothom, sinó que poden saber què és el que et fa por a tu i oferir-te un vídeo de YouTube a mida. Per exemple, si descobreixen que t'agrada veure accidents de cotxe, tu obres el teu compte de Facebook o el de YouTube i dius: només m'ho miraré 5 minuts, però resulta que t'hi estàs 2 hores perquè tens un accident rere l'altre. Ja ho saps, quan se n'acaba un, ja en comença un altre. I la gent no pot parar de veure'ls perquè els han hackejat. S'ha parlat molt de hackejar ordinadors, comptes d'emails o smartphones, però la revolució que té lloc ara és la capacitat de hackejar éssers humans.
But the really big revolution happening now is the ability to hack human beings.
El nostre cervell. Estan hackejant el nostre cervell. Estan hackejant el nostre cervell. Jo de debò recomanaria molt aquesta conversa amb Harari, la recuperaria, està, repeteixo, us poseu a veure No Pot Ser, al YouTube o a l'arxiu de TV3, perquè ens estan hackejant a nosaltres. I llegiu La Vanguardia, escolteu Harari, i potser que entre tots hi posem remei, perquè un té la sensació que anem tard. Són les 8:03, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la pelota R, que és divendres, per fi és divendres, 6 d'octubre del 2023.
I som a les portes d'un cap de setmana tranquil, amb més estones de sol al migdia i alguns núvols a primera hora i de nou al vespre. Suavitat de bon matí i calor al migdia.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un accident a la ronda litoral al tram del Bon Pastor fa tallar un carril en sentit Trinitat i congestiona part del nus i de l'entrada a la ronda des de la C31.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara avui La Vanguardia destapa el cas d'una empresa que amb seu a Barcelona que ens ha deixat glaçats. Glaçats. La companyia es diu CCC Barcelona Digital Services, treballa per Meta, que és l'empresa propietària de Facebook i d'Instagram, és a dir, l'empresa de Zuckerberg, s'encarrega de revisar tots els vídeos que es comparteixen en aquesta xarxa social, repeteixo, Facebook i Instagram, per garantir que no s'empengin de contingut violent o de contingut porno. Doncs bé, per fer aquesta feina, aquesta empresa té contractats uns 2.000 treballadors. Però ara mateix en té 400 de baixa. De 2.000, 400 estan de baixa, que és un 20% de la plantilla. La raó? Doncs que no poden suportar la gran quantitat de vídeos brutals d'una violència descomunal que han de revisar a diari. Són vídeos d'assassinats, de violacions, de desmembraments, d'abusos en nadons o de suïcidis en directe. El primer paràgraf del reportatge de La Vanguardia és demolidor. Em saltaré algun tros perquè és molt escabrós, però tot i així el relat és terrible. Diu, d'entre totes les imatges que X, el diari no dona el seu nom real per protegir en aquest cas el malalt o malalta, no que ens segueix oblidar, d'entre la multitud d'atrocitats que la pantalla va metrallar contra el seu cervell, n'hi ha una que se li va incrustar amb especial acarnissament, el vídeo d'un home alcoholitzat que assassina davant la càmera son fill, un nadó de mesos. Li clava un ganivet al pit. Són imatges inconcebibles, diu que una vegada vistes no s'esborren. La història d'X posa els pèls de punta i ensenya el costat més fosc d'internet i algunes de les atrocitats que s'hi poden arribar a veure. La Vanguardia parla també amb una desena més de treballadors de l'empresa, moderadors que bloquegen tot allò que infringeixen les normes d'ús tant de Facebook com d'Instagram. Expliquen que en un sol dia han arribat a revisar uns 450 vídeos o imatges de contingut extrem. Molts ara pateixen estrès posttraumàtic o depressió i en alguns casos algun d'ells fins i tot s'ha intentat suïcidar. Alguns continuen a l'empresa i d'altres estan de baixa. D'altres ho han deixat i ara es plantegen denúncia. N'hi ha que encara van més enllà. Per exemple, un altre extreballador explica també que preveu querellar-se penalment contra l'empresa subcontratada, però bàsicament el que vol és querellar-se contra la mateixa Meta, l'empresa de Facebook i d'Instagram, l'empresa de Zuckerberg. De fet, a Irlanda, on Facebook té la seu, 35 moderadors ja han presentat demandes davant del Tribunal Suprem irlandès, i alguns d'aquests són de Barcelona. A més, el diari també enumera les condicions i exigències fèrrees d'aquesta empresa, CCC Barcelona Digital Services, diu que els treballadors tenen un pacte de confidencialitat i ni tan sols poden explicar a la seva parella o familiars que treballen per Meta. Tenen prohibit entrar amb el mòbil a la sala de visionament i es passen 8 hores al dia revisant tots aquells vídeos o imatges que un usuari ha denunciat a les xarxes socials. També explica que hi ha torns de matí, de tarda o de nit rotatius cada 15 dies. Uns horaris que, segons els mateixos treballadors, intensifiquen els problemes psicològics, de fet denuncien que, tot i el malestar, l'empresa només ofereix 40 minuts d'atenció psicològica a la setmana. En temps de tertúlia, a partir de les 9, al Món RQ, ja ho diem que al costat d'en Jordi Bosch, de la Susana Cuadrado, de l'Ernest Folk i del Pere Mas, parlarem amb una treballadora que també ha denunciat aquesta empresa. Es queixa que la companyia assetja els treballadors que estan de baixa per empènyer-los a marxar. De fet, l'empresa, la subcontractada, ha presentat diversos ERTOs i EROs els últims anys i part de la plantilla ho interpreta com una clara maniobra de pressió perquè ningú denunciï la situació que viuen. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el col·laborador del Món RQ, Jordi Selles.
Internet i les xarxes socials són un mirall de tot allò que fa que la humanitat sigui meravellosa i al mateix temps de totes les deixalles i la misèria que els humans som capaços de crear. Aquest mirall pot generar imatges monstruoses si ens concentrem en temes especialment sensibles. Des de fa uns quants mesos comença a haver-hi una quantitat important d'articles acadèmics que analitzen l'alarmant tendència dels moderadors de continguts a cremar-se en la seva feina. L'exposició a imatges, vídeos i textos de continguts extrems de forma continuada poden provocar efectes devastadors en la salut mental. La taronja mecànica va deixar en forma de ficció algunes imatges inesborrables sobre com la sobreexposició a certs continguts afecta el nostre cervell. Avui tenim professionals que dediquen la major part d'hores de la seva jornada laboral a viure en una escena de la pel·lícula de Kubrick. La intel·ligència artificial pot crear imatges impossibles i escriure tesis doctorals, però paradoxalment encara necessitem de persones per poder marcar, delimitar i determinar quins són els continguts digitals que vulneren la legalitat i també com s'hi ha d'actuar. Les noves màquines poden superar tots els límits de càlcul possible, però la misèria, de moment, és només patrimoni de la humanitat.
A partir de les 9, gràcies Jordi, el Món RQ, una de les moderadores de continguts d'aquesta empresa, de CCC Barcelona Digital Services, l'empresa, en seu a Barcelona, que revisa bona part dels vídeos més bestials que els usuaris de Facebook i Instagram, per sort, mai no arribem a veure. Amb temps de tertúlia, Jordi Bosch, Susana Cuadrado, Pere Mas, Ernest Folch, i també incorporem el periodista i especialitzat en temes tecnològics, Víctor Tendrino. Quan falten només 48 hores per la manifestació contra l'amnistia que recorrerà al centre de Barcelona, Isabel Díaz Ayuso i Pere Aragonès se les tenen a Twitter. La presidenta de la Comunitat de Madrid i el president de la Generalitat s'han enganxat en una picabaralla pública després que Díaz Ayuso fes una crida a assistir diumenge a la mobilització convocada per Societat Civil Catalana. La baronessa del PP va publicar un vídeo institucional al seu perfil de Twitter per escalfar encara una mica més l'ambient i animar tothom a participar en la marxa. Segons ella, és imprescindible mobilitzar-se perquè està en joc, ni més ni menys, diu, que la democràcia a Espanya. El matí ho va dir a la sessió de control de l'Assemblea de Madrid.
Que los golpistas vuelvan a delinquir, que vuelvan a atentar contra España, contra su unidad, contra la separación de poderes, contra el Estado de Derecho y que usted pretenda que desde la capital de España nos callemos. Eso es lo que usted pretende. Pues mire, va a ser que no. Porque si hay algo que a mí me importa, si hay algo que a mí me importa, es que a Madrid y a Cataluña les vaya bien.
Y unas horas más tarde hablaba el clavo al vídeo que va a compartir a Twitter.
Porque España sí es un Estado de Derecho. Porque los golpistas sí cometieron delito. Porque todos en España somos iguales ante la ley. Porque los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplieron con su deber de acuerdo con la ley y sirvieron a todos. Porque España no puede quedar en manos de minorías rabiosas que la odian.
Minorías rabiosas que la odian. Doncs bé, quan a Palau van veure aquest vídeo van decidir que havien de respondre-hi immediatament amb un altre. De fet, volien fer evident que era una rèplica al missatge d'Ayuso i van optar per un pla i una estructura gairebé clavades a les del vídeo de la Comunitat de Madrid. Ara bé, el discurs no tenia res a veure. Pere Aragonès va qualificar Díaz Ayuso d'incompetent i la va acusar de voler amagar les seves vergonyes atacant una vegada més Catalunya.
Perquè a alguns els agrada molt parlar de llibertat i bona gestió, però són els que retallen la sanitat pública i tenen nivells més alts d'atur. Són especialistes d'amagar la seva incompetència, atacant a Catalunya i a la seva ciutadania. Manipulen les emocions per les seves pugnes internes de partit.
Aragonès també retreu a Díaz Ayuso que només vingui a Catalunya un dia i sigui per abocar-hi odi.
Portem anys escoltant com se'ns aboca odi constantment i es neguen els nostres drets socials i polítics. Nosaltres som sempre a Catalunya, aquest diumenge i qualsevol altre dia. Sempre al costat de tota la ciutadania, de tota.
Ayuso caldeja l'ambient, però no és ni molt menys l'única líder política espanyola que diumenge desfilarà pels carrers de Barcelona. També hi haurà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el de Vox, Santiago Abascal, que vindran acompanyats de gran part de la cúpula. En canvi, qui ja ha deixat ben clar que no hi pensa anar és el socialisme. Ni el PSOE ni el PSC, Agustí Serrat.
Societat Civil Catalana demana als partits que no s'apropiïn de la marxa i els situarà a segona fila. El lema serà "No en el meu nom, ni amnistia ni autodeterminació". La convocatòria és en ple centre de Barcelona, al Passeig de Gràcia en Provença, diumenge a les 12 del migdia. Es preveu que avanci des d'allà fins a la Gran Via, on s'hi faran diversos parlaments. Segons els organitzadors, ja s'han muntat diversos autobusos per portar gent des de diferents punts de Catalunya i de la resta de l'Estat, entre els quals Madrid, València, Saragossa o Pamplona. Aquesta setmana el govern català ja ha qualificat la manifestació d'anticatalana, diu, perquè queda clar qui la convoca. Assegura que només servirà per intentar destruir qualsevol avanç que s'intenti assolir.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista de la Nació i col·laboradora del món RAC1, Carme Rocamora.
Passen els dies i la manifestació del 8 d'octubre s'escalfa per totes bandes. Després del fracàs de Feijóo al Congrés, el PP tornarà a utilitzar els carrers per reivindicar-se com el vot útil espanyolista. Ja ho va fer a Madrid contra l'amnistia i ara tornarà a mobilitzar el seu exèrcit territorial fins a Barcelona. Però en aquesta manifestació també s'accentua la crisi de lideratge de Feijóo. L'aparell del partit fa front comú al seu voltant, però Ayuso no vol perdre el seu moment i no dubta fer-li ombra. Per això va ser la primera dirigent popular a confirmar assistència. Per això ha mogut fitxa i ha publicat un vídeo en què diu que l'independentisme és una minoria rabiosa, fent ús d'una dialèctica que treu els seus fans. El president aragonès no ha trigat a respondre, ràpidament i amb contundència. Ho farà també diumenge per reaccionar a la mobilització. El missatge que vol llançar des de la presidència és clar. Si hi ha una minoria rabiosa a Catalunya, aquesta no és l'independentisme, que és majoritari al Parlament. És la del bloc de dretes que ha fracassat a l'hora de governar Espanya.
Doncs bé, mentre Madrid es preparen per desembarcar diumenge a Barcelona, la manifestació contra l'amnistia, Pedro Sánchez defensa aquesta llei. Això sí, sense esmentar-la de manera explícita. El president espanyol entén que l'amnistia és el pas lògic que cal fer després dels indults, ho deia ahir des de Granada, on fa d'anfitrió de dues cimeres de caps d'estat i de govern de la Unió Europea.
¿Va a haber amnistía o no? Es lo que mucha gente...
Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando. Cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión.
Ara bé, com dèiem, Pedro Sánchez continua sense pronunciar la paraula amnistia. Tampoc vol donar detalls de la proposta de llei que estan negociant amb els independentistes i anticipa que respondrà preguntes només quan la proposta es faci pública. Enviat especial de RAC1 a Granada, Jordi Armenteres.
Sí, el president espanyol en funcions demana confiança per culminar tota aquesta estratègia. El que diu és que no és el moment de donar detalls de tota la negociació amb l'independentisme, però que presentarà una proposta d'amnistia signada pel PSOE i evitant anomenar-la així. Però la marca en el camí de retrobament entre Catalunya i Espanya.
Y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español. Y en este caso yo le hablo, lógicamente, como candidato del Partido Socialista Obrero Español a esa investidura.
Reitera més que tota la negociació amb l'independentisme no és per la investidura, sinó per tota la legislatura. Això inclou, per tant, programa de govern i, a priori, pressupostos.
En plenes negociacions, Sumar intenta no perdre pistonada i sucapar les negociacions entre el PSOE i els independentistes. Yolanda Díaz insisteix que un acord per l'amnistia implica, de facto, una renúncia a la unilateralitat. La vicepresidenta del govern d'Espanya ho deia ahir en una xerrada als fòrums de Vanguardia al Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Cuando hay acuerdo, no hay unilateralidad. Ni aquí, ni en ninguna negociación. Cuando yo me siento a negociar con los agentes sociales, en el momento que hay un acuerdo, no hay interés de parte. Hay un acuerdo.
Tot i així, Yolanda Díaz és optimista i també deixa clar que si hi ha acord, es mantindrà la taula de diàleg entre governs i que allà s'hi podrà parlar de tot. Adrià Santasusagna.
Díaz va evitar pronunciar la paraula amnistia i diu que el que passa ara no té res a veure amb el canvi de règim després de la dictadura. Sigui com sigui, qualifica el moment actual d'històric i posa algun exemple de qui hauria d'afectar l'amnistia.
Todas las personas que han vivido desde directores o directoras de un colegio que han abierto un centro, una escuela pública para que la gente votara, se merecen que les demos una oportunidad, sabiendo que es legítimo dudar, pero sabiendo que es una cuestión de Estado.
El cas és que actualment no hi ha cap director de centre encausat per l'1 d'octubre. Amnistia, a banda, Díaz va explicar que la taula de diàleg continuarà, que s'ha d'arribar a un acord a llarg termini i que sigui validat pels catalans.
Existe una mesa de diálogo que han asumido las partes. Cuando avancemos en una mesa de diálogo, en un acuerdo que tiene que ser de mayorías, por supuesto los catalanes y las catalanas votarán.
Tot plegat amb molt bones paraules per Carles Puigdemont. Diu que entén el seu patiment durant aquests anys i que el van a veure per reconèixer-lo institucionalment i deixar clar que és un interlocutor legítim.
Ara l'Adrià parlava de la famosa trobada a principis del mes de setembre entre Yolanda Díaz i el president Puigdemont. Doncs bé, des del PSOE ja tenen coll avall que ells també hauran d'anar a veure el president a Waterloo. Però, segons El País, només acceptaran fer-se la foto amb dues condicions. Que es produeixi una vegada hagin tancat un hipotètic acord d'investidura i que l'encaixada de mans no sigui amb Pedro Sánchez. Els socialistes creuen que una imatge del president espanyol amb Puigdemont aixecaria massa polseguera i s'inclinen per enviar-hi el número 3 del PSOE, el secretari d'organització Santos Cerdán. Això seria, com dèiem, un cop l'acord estigui tancat, però sembla que això va per llarg. De fet, avui El País explica que el PSOE té coll avall que l'investidura de Pedro Sánchez seria el mes de novembre i que, per tant, no l'ungiran abans del 31 d'octubre, que és el dia que la princesa Leonor jurarà la Constitució al Congrés dels Diputats, tal com ell pretenia. Un altre dels elements que forma part de la negociació i que l'alenteix és el traspàs de Rodalies, després de negar-s'hi per activa i per passiva. Ara el PSC sobre cedir la gestió dels trens de Renfe a la Generalitat, tot i que només es traspassarien les línies que comencen i que acaben a Catalunya, i no les que tenen com a destinació a altres punts de l'Estat. A l'altra banda, el PP fa tot el que pot per posar pals a les rodes de les negociacions. L'últim intent de minar-les va ser l'acusació que hi va fer Cuca Gamarra. La secretària general del PP va assegurar que els ministres José Manuel Álvarez i Félix Bolaños es van reunir en secret amb Puigdemont a l'ambaixada de Colòmbia a Bèlgica. El PSOE ho va negar de seguida i finalment el PP va acabar admetent que no havia contrastat i que s'havia limitat a fer-se seva la informació d'un article d'opinió d'un diari digital. Doncs vinga, fot-li, que és de Reus. En canvi, Pedro Sánchez sí que es reunirà durant la setmana vinent amb tots els partits polítics amb els quals aspira a negociar la investidura. Un dels que ha aixecat el dit a les últimes hores és Coalició Canària, que ahir va obrir la porta a sumar-se també a la majoria que podria fer president el PSOE. Els canaris pretenen que l'únic diputat del partit al Congrés voti a favor de la investidura de Pedro Sánchez perquè d'aquesta manera el PSOE no necessiti el sí de Junts. N'hi hauria prou que els de Puigdemont s'abstinguessin. Ara bé, des de Waterloo van batre el rècord del món. Amb resposta ja van deixar clar que només contemplen votar sí o no. Si hi ha acord, Pedro Sánchez serà president. Si no hi ha acord, a eleccions, Laia Colomer.
Sí, tal com estan ara mateix les sumes i restes, Pedro Sánchez necessita sí o sí el vot afirmatiu dels 7 diputats de Junts per Catalunya per tornar a ser president del govern espanyol. Però ahir el president canari, Fernando Clavijo, va plantejar una nova equació, la possibilitat que Coalició Canària votés a favor per desactivar Junts i que Sánchez només necessités la seva abstenció. Un escenari que contrasta amb els últims moviments dels canaris que la setmana passada van votar a favor de la investidura d'Alberto Núñez Feijó. Ahir Junts es va afanyar tant campany i clau aquesta possibilitat. Fons del partit asseguren a RAC1 que en cap cas s'ho plantegen, insisteixen que si hi ha un acord amb el PSOE sobre l'amnistia i que deixi oberta l'autodeterminació, votaran que sí i, si no, votaran que no i previsiblement s'anirà a noves eleccions a principis d'any.
A les últimes hores, Junts també deixa clar que ells volen negociar de tu a tu amb el PSOE i no amb el PSC. Carles Puigdemont creu que Salvador Illa no és un interlocutor vàlid i recorda que és el líder d'un partit que els va prendre l'alcaldia de Barcelona a l'últim minut. Deia l'endemà que Illa es reunís amb Pedro Sánchez a Madrid. Per cert, fa un moment parlàvem de la secretària general del PP, Cuca Gamarra, que ahir va ficar la pota amb la suposada reunió entre dos ministres i Carles Puigdemont. Doncs bé, el País explica avui que Gamarra podria tenir els dies comptats com a portaveu del PP al Congrés. Alberto Núñez Feijó vol canviar les cares visibles del seu grup parlamentari i estudia tres noms per substituir-la: Esteban González Pons, Borja Semper o Elías Bendodo. Gamarra, en canvi, sí que mantindria el càrrec de secretària general del PP. I encara sobre Núñez Feijó, el líder popular també vol forçar canvis al PP de Catalunya. El Confidencial explica que Feijó creu que cal substituir Alejandro Fernández com a president del PP de Catalunya i per això pretén convidar-lo a plegar aquest diumenge quan els dos coincideixin a la manifestació a Barcelona. Això, repeteixo, ho diu El Confidencial. Ara bé, també avança que Alejandro Fernández plantarà cara, que no pensa dimitir, perquè sent que compta amb el suport dels sectors més durs del PP, els que orbiten, diríem, a l'entorn de José María Aznar. 21 minuts, déu-n'hi-do, aquesta notícia és molt bèstia, molt bèstia. L'expresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, no va maniobrar per intentar tapar els abusos del seu exmarit a una menor. Així es desprèn de l'anàlisi policial de més de 60.000 correus electrònics dels anys que va durar la investigació. Ara s'han aixecat el secret de sumari i la conclusió és que no hi ha proves que Oltra i els alts càrrecs de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives intentessin tapar el cas o fer-ne una investigació paral·lela. Ara bé, l'anàlisi també matisa que no pot saber del cert si es van esborrar alguns escrits. Recordem que Mònica Oltra, líder de Compromís, va dimitir com a vicepresidenta de la Generalitat Valenciana el juny de l'any passat, després que la imputessin per aquell cas. El seu exmarit, educador de professió, el van condemnar 5 anys de presó l'any 19 per abusos a una menor. Les investigacions sobre una possible obstaculització per part de Mònica Oltra van començar arran de l'escrit d'una entitat que està vinculada a Vox. I allà s'hi van sumar partits polítics i mitjans de comunicació que van començar a desgastar la figura de Mònica Oltra fins que no li va quedar més remei que dimitir com a vicepresidenta valenciana. Uns mitjans que avui, per cert, no publiquen la notícia que exonera Oltra, perquè ens entenguem, ni El Mundo, ni l'ABC, ni La Razón, que es van mullar demanant la dimissió, avui es fa ressò d'aquesta notícia. I la pregunta que un es fa és com se li restitueix a aquesta persona el mal fet per unes falses acusacions i per tota una campanya política i mediàtica de difamació? The answer, my friend, is blowing in the wind. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el cap de política de l'ACN i col·laborador del món a RAC1, Rafa Garrido.
Si el cas o no cas de Mònica Oltra fos una sèrie, s'estaria estrenant la segona temporada. El típic resum de la primera es veuria un amic de camps i un ambiciós empresari maquinant amb una neofeixista maleducada, però guapíssima, per aprofitar-se d'un cas terrible i deixar Oltra com un monstre sense escrúpols. I tot acabaria amb la seva dimissió i l'adeu a la política. Aquesta nova temporada portaria un sumari judicial que sembla carregat d'investigacions fallides i d'informes que acrediten que no hi ha proves que sustentin el que s'està construint. Perfectament podrien venir capítols d'un judici on el que quedés en evidència no fos un delicte d'altra, sinó una burda estratègia de la dreta i de l'extrema dreta per a tombar una política que els resulta hostil. Si és així, no estaria malament que la tercera temporada narrés com Oltra i els seus denuncien tota aquesta gent pel lawfare de manual i que ho acabin pagant d'alguna manera. Netflix, HBO, estic disponible per a guionitzar la cosa, per si veieu clar que alguns han muntat aquí una pel·lícula de superproducció.
24, la delinqüència a Barcelona s'ha disparat respecte a l'any passat, concretament ha pujat un 15%, també a l'Hospitalet de Llobregat i al Prat, on el primer semestre de l'any els delictes van augmentar pràcticament un 14% respecte al 22. Són dades del Ministeri d'Interior que publica el periòdico. En el cas de Barcelona, de gener a juny hi va haver 10.500 fets delictius, més que l'any passat, un augment que s'explica sobretot per la pujada dels robatoris amb força, tant a cases com a botigues, i també dels furs, que és el delicte més freqüent a la ciutat. Cada dia n'hi ha 275. Els furs també han augmentat molt a l'Hospitalet de Llobregat. Si el primer semestre de l'any passat n'hi va haver pràcticament 3.000, aquest any s'han fregat els 4.000. També augmenten a totes aquestes poblacions els apunyalaments, les agressions sexuals i les baralles tumultuàries, tot i que l'informe no dona xifres concretes. Cal tenir en compte que, en general, només es denuncien un 25% dels delictes. Ara bé, tot i que en aquestes ciutats és on més ha pujat la delinqüència, i altres zones de l'àrea metropolitana el que els delictes han disminuït. Rubí, un 8% menys, però també Sabadell, Santa Coloma de Gramenet o Sant Cugat del Vallès. I un estudi de l'Institut Metropolità, que també publica el periòdico, conclou que Badalona i Barcelona són les dues ciutats de l'àrea metropolitana on les dones se senten més insegures. Per contra, els municipis on les enquestades perceben que estan més segures són Sant Cugat del Vallès, Cornellà i Sant Boi. Per cert, que l'augment del Prat del Llobregat també té a veure amb que està situada a la zona de l'aeroport. I això també suma. Mentrestant, a Manresa, unes 2.000 persones, segons la policia local, es van concentrar ahir en contra de l'incivisme. Els organitzadors, veïns i comerciants reclamen més seguretat davant els aldarulls que hi ha des de fa temps a la ciutat. L'última era fa 10 dies amb una batussa entre bandes al carrer. La protesta es va fer sense incidents, tot i que hi havia una forta vigilància policial. Marc Poyato.
A Manresa, Cris Rey és el punt neuràlgic on tothom queda, on se celebren les victòries del Barça i també les del bàsquet Manresa. Però ahir la plaça es va omplir de ciutadans que no celebraven, sinó que reclamaven.
Ens adrecem a aquest ajuntament en veu unitària per expressar la nostra indignació i rebuig a la manca d'acció dels poders públics davant la creixent inseguretat i fractura social.
Una concentració que els organitzadors van preparar enmig dels atacs d'altres entitats que els han titllat de racistes.
Tampoc és admissible desprestigiar a qui ho denuncia o a qui fa sentir la seva veu. No venim de cap plataforma ni de cap partit polític.
El col·lectiu Manresa Diu Prou ha fet arribar les seves queixes i reivindicacions a l'Ajuntament, que, per cert, s'ha mantingut al marge de la protesta.
A tots els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona que estaria implicada en els aldarulls que hi va haver la matinada de dissabte a diumenge a Molins de Rei. Per cert, que també augmenta la violència contra partits o actes polítics. Segons un informe del Mossos que publica El Mundo, fins al mes de juliol a Catalunya ja s'havien registrat 44 denúncies per incidents amb rerefons polític. Són un 13% més que en tot l'any passat, quan hi va haver 39. Els partits més afectats són el PSC, Vox i Esquerra, i la majoria han estat a Barcelona. I atenció a això que llegim avui al Crònica Global, que ha tingut accés als detalls d'un crim que van cometre el 2017 els Casuals, la facció més radical dels boixos nois. Dos membres del grup es van disfressar d'agents dels Mossos d'Esquadra, amb placa i tot, i es van presentar a una casa d'Olivella, al Garraf. Van picar el timbre i quan el propietari els va obrir es van identificar com agents dels Mossos i van ensenyar-li ordre de registre. L'home els va descentrar i un cop dins van colpejar-lo, tant amb ell com a la seva dona, que estava embarassada, i el seu fill de 5 anys. Els van lligar i van avançar l'home amb una pistola i el van colpejar amb una barra de ferro, fins i tot van cobrir-li el cap amb una bossa de plàstic, fins que els va donar milers d'euros en efectiu que tenia guardats de la venda d'un cotxe. El Departament d'Educació no s'està per punyetes, va per feina i comença a definir com seran les classes d'educació sexual a les escoles. La conselleria posa fil a l'agulla per garantir que el curs que ve rebin aquesta formació els alumnes de totes les escoles del país, inclosos els d'educació infantil. En paral·lel, el departament també estudiarà l'ús del telèfon mòbil a les aules. Eudald Martínez.
Conscient de les reticències que l'educació sexual pot comportar en algunes famílies, l'objectiu del departament és generar un gran consens sobre els continguts que es tractaran i el com, i ho faran a través d'un procés participatiu que començarà la setmana vinent i que liderarà la Universitat Autònoma de Barcelona. La consellera Anna Simó creu que és bàsic per fomentar les relacions sanes des de ben petits.
És fonamental que totes les famílies es puguin sentir còmodes amb les pràctiques del seu centre, però sense que això tregui, evidentment, que aquestes pràctiques s'han de fer als centres. Per això volem que a partir d'aquest procés participatiu s'estableixi què s'espera de l'escola en aquest àmbit i com es concreta.
Al debat hi participaran associacions de famílies, docents, alumnat i experts, entre tots generant recursos pedagògics perquè el professorat les pugui fer servir a l'aula i també propostes per formar tota la comunitat educativa.
Precisament ara que parlàvem de la relació entre els infants i el mòbil, els pedagogs fan una nova crida a allunyar els nadons de les pantalles. Alerten que els infants de 0 a 3 anys que acostumen a fer-la servir acaben tenint dificultats en el desenvolupament de la llengua, perden capacitat de concentració i els tornen més nerviosos. Joel Penya.
El temps que inverteixen mirant pantalles es tradueix en una pèrdua d'aprenentatge natural, ja sigui socialitzant o explorant el seu entorn. A més, els infants, especialment d'entre 0 i 3 anys, s'acostumen a l'immediatesa i cada vegada és més difícil que s'entretinguin. Ho va explicar la pedagoga Anna Ramis en la presentació de Despantalla'm, una guia que parla sobre com educar aquests infants sense pantalles.
La velocitat a la que es passen les imatges que hi ha en els dispositius digitals fa que generi nens i nenes amb una inquietud molt gran i amb aquesta necessitat de resposta immediata. I aquí tenim nens i nenes, per exemple, que s'avorreixen soberanament i no saben què fer als 2 anys, als 3.
La guia, impulsada per la cooperativa Som Connexió, també recomana que els pares desin els telèfons quan són amb els infants, perquè deixen de donar-los l'atenció que necessiten i els acaba passant factura.
8:45 del matí, continuem els apunts aquí al Món a RAC1. Les declaracions de José Manuel Villarejo al Món a RAC1 continuen portant cua. L'excomissari de la policia espanyola va acusar Florentino Pérez i Sandro Rossell de subornar àrbitres, però el món de l'arbitratge ho desmenteix categòricament. L'últim a defensar la transparència del col·lectiu ha estat Iturralde González. En una entrevista ahir al Versió RAC1, l'exàrbitre i ara comentarista de la SER va defensar que Enríquez Negreira havia enredat el Barça amb els seus informes, però va desacreditar les revelacions del comissari. Tot va començar el dimarts quan Villarejo assegurava al Món a RAC1 que Florentino Pérez i Sandro Rossell compraven àrbitres, recordem-ho.
Era un lobista que además había tenido alguna serie de actuaciones respecto a al tema de los árbitros.
¿Y Sandro Rossell?
Todos los presidentes de...
¿Florentino Pérez también?
El Real Madrid ya antes de eso... ya había detectado lo mismo.
En el caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça sí.
Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Sería un suicida el que se atreva a hacerlo.
Però Iturralde, que ha xiulat 17 anys a primera divisió, està convençut que Villarejo menteix i creu que el jutge del cas Negreira, Joaquín Aguirre, no trobarà cap prova de corrupció esportiva.
Villarejo es un personaje que no tiene ni idea y no solo no pobornado a un árbitro, ni Florentino, ni Rossell, ni Bartomeu, ni Laporta, ni nadie. Por mucho que les pese, no van a sacar nada nunca, por lo menos desde la época que estamos hablando, de que hayan sobornado a un árbitro. Imposible.
Ara bé. Com deien, Iturralde sí que entén que Enríquez Negreira va prendre el pèl al Barça amb informes que no sabia per res. I lamenta que el club blaugrana i els presidents que ha tingut durant els últims anys i que haguessin de 4 grapes.
Yo creo que un golfo como Enrique Negreira ha engañado a unos directivos del FC Barcelona. Porque los informes arbitrales no sirven para nada. ¿Tú crees que un jugador del Barça, después de que les ha pitado 20 veces, no saben cómo pita o cómo arbitra? Yo creo que el Barça se ha dejado engañar por un golfo.
Sobre el poder del Real Madrid i el seu president Florentino Pérez, Iturralde González va reiterar el que ja ha denunciat més d'una vegada, la pressió que el club blanc posa als àrbitres, sobretot a través de Real Madrid Televisión. Però ahir el Versió RAC1 alertava que la televisió del club blanc genera violència amb la seva línia editorial.
Lo que está haciendo Real Madrid Televisión es crear opinión y crear violencia hacia el entorno arbitral. ¿Cuál es el problema? Pues que ni Federación, ni Liga, ni CTA denuncia al Real Madrid Televisión.
CTA, Comitè Tècnic d'Àrbitres, i Iturralde va recordar que cap àrbitre està plenament consolidat a primera fins que no l'ha atropellat el que ell anomena el bus blanc. 8:33 minuts, el professor de bateria de Girona, acusat d'abusos sexuals, canvia de versió a l'últim minut del judici. Ara l'home reconeix que va tenir relacions amb alguns dels seus alumnes menors, però assegura que eren consentides.
En algun moment, vostè, quan va tenir aquestes relacions, va percebre que
rebutjava.
No, al contrari.
No consentia.
Al contrari.
Una declaració que van encendre les víctimes, que el van denunciar just quan el judici ja ha quedat vist per sentència. Benet Iñigo.
De negar-ho tot a reconèixer els fets, però amb dos matisos importants. El professor de bateria diu que van ser relacions consentides i que els alumnes tenien més de 13 anys, l'edat legal de consentiment en aquell moment. De fet, només nega un dels abusos pels quals l'acusen, el del noi més jove. La declaració del professor va indignar les víctimes, que l'escoltaven des de la mateixa sala, i l'home els va acusar de fer teatre.
Li agradava molt fer petons a la boca.
A ver, por favor.
Fa teatre.
A ver, por favor, sáquenlo, por favor.
La defensa qüestiona com podia saber l'acusat que no consentien. Les acusacions li responen que en cap cas era una relació entre iguals per la diferència d'edat i perquè el professor era un referent pels nanos.
Un cop m'empodero, un cop me'n dono compte, qui ara és acusat d'aquest delicte havia de presumir que aquell consentiment que aparentment hi era, no hi era?
Aquesta idea, aquest col·leguisme, sobre el que tant s'ha insistit, no descriu ni desvirtua en cap moment la relació de poder existent, sinó que el que fa és descriure l'estratègia amb què aquest abusador s'acostava a les víctimes.
El tribunal ja pot dictar sentència o absolució, com demana la defensa, o fins a 48 anys de presó.
8:35, el Departament de Justícia aixeca la sanció a Rosa Peral, que ja pot tornar a fer trucades personals des de la presó. A la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona l'havien castigat per fer servir les comunicacions de caràcter privat per concedir diverses entrevistes a mitjans. Ara Justícia diu que era una mesura puntual arran de l'interès de la premsa per parlar amb ella després de les estrenes a Netflix de la sèrie i del documental sobre el seu cas. El president d'Ucraïna s'ha convertit en el gran protagonista de la cimera de caps d'estat i de governs d'Europa que s'està fent a Granada. I va arribar per sorpresa en un viatge que no s'havia anunciat per motius de seguretat i va demanar més ajuda militar, i Espanya és un dels països que s'hi ha compromès. Volodymyr Zelensky també va denunciar un atac rus en un supermercat a Kharkiv, a Ucraïna, que hauria matat una cinquantena de persones. Tornem a Granada, Armenteres.
Sí, Zelensky va acabar acaparant tota l'atenció i es va dedicar a reunir-se amb tants presidents com va poder. El primer, Pedro Sánchez, amb el compromís que Espanya aporti més material militar. Defensa antiaèria, sistema antidrons, formació per l'exèrcit ucraïnès, artilleria i infraestructures per l'hivern. I en el seu discurs davant de 50 caps d'estat i de govern va assegurar que més ajuda ara es pot derrotar Putin.
Es necessita un senyal clar que Rússia no té cap oportunitat. I el més important, el que ens dotarà de la força màxima que necessitem, és que l'agressor sigui noquejat amb la derrota. En aquests moments, Ucraïna tenim l'oportunitat de causar una derrota a l'agressor, juntament amb Europa. Semblava impossible, entre tots hem defensat Ucraïna. Europa és més independent de Rússia com mai, i Europa ha demostrat que és el centre de protecció de la llibertat i dels drets humans.
I per això reclama un escut antimíssils que de moment no aconsegueix. Avui la cimera de la Unió Europea com a tal, on s'hi abordarà precisament l'entrada d'Ucraïna al Club de Brussel·les.
I atenció a la teoria de Vladimir Putin sobre la mort de Yevgeny Prigozhin. Recordeu, el cap de grup de mercenaris Wagner. Recordeu que Prigozhin va morir en un accident setmanes després de rebel·lar-se contra Putin. Doncs bé, Putin ha informat que no s'han trobat evidències de cap impacte exterior, però sí interior. S'havien trobat fragments de granada als cossos d'algunes de les víctimes de l'accident d'avió. Sense dir obertament, Vladimir Putin suggeria que els passatgers podrien anar sota els efectes de l'alcohol, gats i les drogues quan va esclatar la granada. Mira el que ve. El Departament de Territori reforçarà la línia d'autobús express entre Vilafranca del Penedès i Barcelona, que des de principis de setembre ha notat un repunt del 30% de la demanda. S'afegiran 6 expedicions més per sentit. De fet, el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori, admet que el servei de bus regular s'ha quedat curt perquè està assumint els usuaris de la R4 afectats per les obres, però creu que el reforç acabarà amb les cues i les queixes dels usuaris d'aquestes últimes setmanes. El govern també demana a Adif i Renfe que afegeixi més trens semidirectes o que ofereixi transport per carretera mentre durin les obres a la R4. Enhorabona a la gent que té al·lèrgia. Enhorabona, perquè a Barcelona l'Ajuntament substituirà 14.000 plàtans de la ciutat, plataners, en els pròxims anys. Segons llegim el periòdic, ho farà per complir amb l'objectiu que té Barcelona de cara al 2037, que és que cap espècie superi el 15% dels arbres al nucli urbà. Actualment a Barcelona hi ha 42 plàtans, representen el 20% del total, i és més del doble que el següent tipus d'arbre. 2 de cada 10 lloguers a Catalunya no es declaren. És a dir, es paguen en negre. Ho diuen els tècnics d'Hisenda, que tot i això no consideren que sigui una dada alarmant.
Aproximadamente hay un 20% en Cataluña de arrendamiento sumergido. Esto es una cifra que no está mal. Es decir, el 80% de los propietarios vienen declarando correctamente sus alquileres.
De fet, els tècnics d'Hisenda asseguren que els últims anys s'ha reduït el lloguer submergit a Catalunya, que aquest és fàcil de detectar. Té més dades la Montse Martí.
El perfil del que lloga en negre és gent gran, segons els tècnics d'Hisenda, que amb aquests diners busquen completar la seva pensió. El secretari general del sindicat Gesta, José María Mollinedo, adverteix, però, que és un frau força fàcil de detectar, perquè els que ho fan en general sense assessorament jurídic i deixen moltes pistes.
Tenemos una informació de los suministro de electricidad de esa vivienda que aparentemente está desocupada pero tiene consumos eléctricos, no es una prueba, pero sí es un indicio para poder ser, para que ese contribuyente pueda ser seleccionado y ver si realmente en esa vivienda reside alguna parte del tiempo, reside algún familiar o realmente hay un arrendamiento sumergido.
On aquesta pràctica és més extesa a les comarques de Lleida, on de mitjana 3 de cada 10 lloguers d'habitacions o pisos no es declaren. Al conjunt de l'Estat, el percentatge de lloguers que no es declaren a Hisenda balla entre l'11 i el 14%, i els territoris on hi ha més lloguers en negre són Extremadura i Andalusia.
El català ja apareix a Google News. El servei de la companyia per consultar notícies, des de l'octubre els usuaris poden configurar l'eina per llegir les de mitjans en català. Fins ara només era possible accedir als diaris en castellà. Després anem... un moment a la publicitat, però després... Ostres, la 15 segons de Björk amb Rosalía. Això, pues, bestial. La nova cançó de Figaflaues. Els Catarres amb Zoo. I Stay Homes. I Love of Lesbian. Amb una versió del Club de Fans de John Boy amb els argentins Miranda. Ah, i la seqüela de L'Exorcista.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Avui serà el teu dia de sort, perquè donem 5 euros per donar-te d'alta a la nova app Dia. Descarrega't l'app Dia i paga menys.
Ens diem FIAC Assegurances, FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, Zurich t'ofereix assegurances per dur una vida més sostenible. Assegurança de la llar amb servei de bricolatge. Assegurança per a cotxes híbrids i elèctrics amb assistència de recàrrega de bateria 24 hores i moltes més. Entra a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
El Pedro sempre l'ha apassionat tot allò que envolta la ciència. Sempre ha volgut canviar les coses i sabia que ho havia de fer en equip. Ara, porta anys treballant en un organisme públic de referència en investigació científica. Gràcies als seus estudis amb cèl·lules mare, en un futur es podran desenvolupar millors teràpies per al tractament de malalties degeneratives. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
Alguna cosa està canviant quan l'energia de les nostres llars prové de plaques solars. Alguna cosa està canviant. Gràcies a molts petits canvis, com omplir del tot el rentavaixelles, fer servir bombetes LED, moure's en transport públic, tenir electrodomèstics eficients o estalviar en climatització, estem transformant l'energia de tot un país. Per tu i per tothom, uneix-te al canvi. Entra a algoestacambiando.es i informa-te'n. IDAE, Govern d'Espanya.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Pràcticament 3 quarts de 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1 amb música. Bjork ha anunciat una col·laboració amb Rosalía.
Is that the right thing to do? Oh, I just don't know. I just don't know. Is that the right thing to do?
Ja està. 15 segons, de moment. La resta sortirà aquest mateix mes. Segons Bjork, els beneficis d'aquesta cançó serviran per lluitar contra la indústria de la pesca intensiva, concretament contra les granges de peixos que hi ha a Islàndia i, per tant, per protegir la vida al mar. Anem a les estrenes. Els Figaflaues tenen nova cançó que es titula Extraterrestres Nadena.
Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, que avui res ens molesta, Nadena.
En discos té nou disc, Joan Miquel Oliver.
Sentir-se bé no és cosa fàcil. Autors amuntegats en el derguassi. Et pon el sol i jo li toc els clacs.
Es diu Electronic Device, inclou 10 temes com aquest, Se pon el sol. També els barcelonins Mujeres publiquen El Club de los Sentimientos.
I és que encallem
aquesta banda me la va fer descobrir i m'agrada molt Albert Sort, que ja em diu que és un disc que realment està molt bé. 17 cançons, déu-n'hi-do, com aquesta, Si pienses en mi. I el nord-americà Suvian Stevens publica avui Javelin. El desè disc d'aquest music que va ser nominat als Oscars per la música de la pel·lícula Call Me By Your Name. Suvian Stevens va fer públic fa poc que estava fent rehabilitació per tornar a aprendre a caminar després que la síndrome de Guillain-Barré, una malaltia autoimmune del sistema nerviós, li provoqués paràlisi. Avui també és un dia de reestrenes perquè els Catarres han reversionat amb Zoo i amb Stay Homes una de les cançons obligades als concerts, de les cançons més populars dels Catarres, Vull estar amb tu.
Vull estar amb tu, jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.
La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera que desplegues generós a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars.
El 17 de novembre els Catarres publicaran un disc amb altres versions de les seves cançons amb més artistes.
Vull estar amb tu.
I Love of Lesbian també ha publicat una versió de l'esplèndida Club de Fans de John Boy amb els argentins Miranda i sona així de bé.
Com és possible que ja estàs als seus infiernos?
Que bé són. Per cert, que avui arrenca a Barcelona la Fira Internacional del Disc, que s'allarga tot el cap de setmana, una de les més grans d'Europa, que es fa a l'Estació del Nord i que compta amb les millors botigues del món. I mentrestant, no sé si no per coses d'aquest país, fem una quantitat de coses. Tenim el Festival de Sitges, que ja està en marxa.
Si el cine de terror és una religió, jo crec que lo és, Sitges és el Vaticano.
Aquest és el moment en què Paco Plaza, director de la pel·lícula inaugural d'aquest any, donava la benvinguda a una nova edició del Festival de Sitges. Va ser en una gala emotiva, en què també hi era el ministre de Cultura, Miquel Iceta, i on es va recordar alguns dels cineastes desapareguts aquest any, com William Friedkin, el director de L'Exorcista, Agustí Villaronga o Carlos Saura. Avui els plats forts de Sitges són El nen i la garsa, de Hayao Miyazaki, i, atenció, aquesta pel·lícula que es diu La última noche de Sandra Emma, perquè està basada en la història real d'una actriu, una actriu del Destape, molt guapa, que es deia Sandra Mozarovsky, que va morir l'any 77, i allò que en diuen en estranyes circumstàncies. Sempre va quedar el dubte de com s'havia mort Sandra Mozarovsky. Estarà realment bé. Ganes de veure aquesta pel·lícula. L'última noche de Sandra Emma. I també fa un viatge al passat és el propi Paco Plaza, Hermana Muerte, que, com dèiem, va ser l'encarregada ahir d'inaugurar el festival. Més detalls des de Sitges, amb Maria Cusó.
Recordeu la monja cega que sortia a la pel·lícula Verònica? Aquella d'ulls vidriosos que no parava de fumar? Doncs Hermana Muerte explica l'origen de la seva ceguesa i s'endinsa en les profunditats del personatge. L'acció se situa a finals dels anys 70, a prop de Gandia, i explica la història d'una jove novícia amb poders sobrenaturals que arriba a un monestir reconvertit en escola. Allà començarà a tenir unes visions cada cop més preocupants que l'ajudaran a descobrir un secret guardat durant anys. Paco Plaza, un habitual a Sitges des de fa més de 30 anys, ha creat una pel·lícula plena de llum on el terror es revela en ple dia. En parlava el director a RAC1.
Yo creo que en realidad las cosas que más miedo dan pasan a la luz del día. Y sí que había una intención explícita de alejarnos un poco del cliché o el lugar común de las sombras, lo lóbrego. Yo soy valenciano y quería llevarla un poco al Mediterráneo, a la luz, a esa luz que tenemos en la Costa Blanca y esas paredes encaladas y jugar mucho con lo contrario de lo que sería el arquetipo del terror.
La película se estrenará a Netflix el 27 d'octubre.
És que m'està venint en cap el tema de la Sandra Mozarovsky, que és que allò va ser molt bèstia, perquè a més està embarassada i va caure a la terrassa d'un domicili que tenia a Madrid. Tot va ser molt tèrbol. Déu-n'hi-do recuperar un nom que tenia en l'oblit d'una època. Efectivament va ser una de les grans actrius del Destape. I pel que fa a les estrenes, ara que parlàvem del Festival de Sitges, avui arriba als cinemes l'esperada i aterridora seqüela de El Exorcista, que es titula El exorcista creyente. Ja hi som.
Don't be scared.
Don't be scared.
We've met before.
Es planteja com l'inici d'una trilogia que servirà de continuació de la pel·lícula original de William Friedkin d'ara fa 50 anys. Explica la història d'un home que des de la mort de la seva dona s'encarrega de cuidar la seva única filla. Aquesta es perd al bosc amb una amiga, i a partir de llavors, l'home s'haurà d'enfrontar a fets terrorífics. Ui, ja l'ha vist el crític de cinema del món, a RAC1, Toni Baix.
Havia fet mèrits David Gordon Green per ser el director d'una seqüela de L'Exorcista. Ell és el responsable dels tres últims films de la saga de Halloween, franquícia que sembla interminable i a la que ha pogut rejuvenir i sembla que finalment finiquitar. Bé, 50 anys després del film original de la fabulosa i inigualable L'Exorcista, apareix aquesta nova seqüela que s'afegeix a les dues que ja va tenir en el seu moment i a les moltíssimes apòcrifes i no confessades que ha tingut al llarg dels anys. Té bones idees i compta amb l'as guanyador de retornar a la gran Ellen Burstyn al paper de fa mig segle. Té clima, té pols, té ofici i té capacitat per furgar en la memòria cinèfila, però li falta ser més atrevida, menys calculada, menys semblant a totes aquestes seqüeles, continuacions, paròdies i imitacions. No hi ha gran personalitat que la diferenciï, que li injecti suficient energia i suficient vistositat perquè el record del film immens de William Friedkin no sigui tan i tan demolidor.
Avui també arriba a la pantalla gran el film d'animació Dispararon al pianista, de Fernando Trueba i Javier Mariscal, recordeu els creadors de la premiadíssima Chico i Rita.
One day, a piano solo on a recording from the 60s caught my attention.
Es va preestrenar al Festival de Sant Sebastià, s'ambienta en la dictadura argentina, als 70, i explica la història d'un periodista novaiorquès que investiga la desaparició del pianista Tenorio Júnior. I en plataforma Disney Plus estrena la segona temporada de Loki, de l'univers Marvel.
I've been pulled.
La sèrie protagonitzada per Tom Hiddleston explica la història del germà de Thor després de causar una nova línia temporal i acabar davant d'una misteriosa organització que controla el temps. I per cert, sos molt de boomer i ho he dit abans i ho tornaré a repetir, encara falta una setmana per l'estrena de la pel·lícula Taylor Swift. Eres tu? I ara, para. Taylor Swift, eres tu? I llavors la gent que ja pugui fer la broma que han fet abans els d'aquí, com una sonrisa i com una banyanadera, no? Val, i estàvem seguint perquè ho farà tothom i que, per tant, seguim-ho. Però aquesta pel·lícula ja té... Bueno, aquesta pel·lícula no, bueno, és el concert. La prevenda d'entrades ja és de rècord. És un fenomen bestial, lo de Taylor Swift, la pel·lícula que recull la primera part de la seva gira mundial, ja ha superat els 100 milions de dòlars en venda anticipada d'entrades només als Estats Units. Mai fins ara res a veure amb la música una pel·lícula, és a dir, clar, és una pel·lícula musical, però clar, estem parlant d'un concert, havia aconseguit aquesta prevenda i de fet es podria convertir també en una de les estrenes del cinema més taquilleres de l'any. Barbie, per exemple, va recaptar 162 milions de dòlars als Estats Units i 106 la tercera part de Guardians de la Galàxia. Aquesta, només en prevenda, ja en porta 100. Increïble. Encara en cinema, Steven Spielberg produirà una pel·lícula biogràfica sobre la figura de Martin Luther King, un projecte que dirigirà, precisament, l'actor i humorista Chris Rock, de la bufetada als Oscars. I llegim a La Vanguardia que l'actriu Natalie Portman ha estat rodant un anunci per Dior a la platja de les Roques de Calella, al Maresme. La protagonista del Signe Negre o con V de Vendetta és la imatge de la línia de perfums de la firma de França, de Dior. La campanya publicitària sortirà al llum els pròxims mesos. 5 minuts i les 9. Continuem els apunts aquí al Món RQ. Nau Albet i Marcel Borràs van estrenar ahir a la Sala Petita del TNC el que diuen que serà el seu últim espectacle junts. Moltes ganes de veure'l, moltes. El tàndem s'acomiada amb un muntatge que repassa els seus 15 anys de trajectòria dins i fora dels escenaris. A l'estrena hi era el crític de teatre de RAC1, Xavi Pardo.
Va de debò que parteixen peres, diu que estan a matar i que aquest és el seu últim espectacle. És veritat? Tant és. El que segur que és cert és que Nau Albet i Marcel Borràs són els artistes més brillants de la seva generació i que han parit un muntatge que, més que explorar els límits de l'autoficció, llança un torpede a la línia de flotació del gènere. Podríem dir que s'han passat al joc i de jugar aquest parell en saben una estona llarga. El punt de partida és l'antologia. Albet i Borràs revisiten els seus 15 anys de trajectòria des que el 2007 van debutar el lliure d'un Rigola que va creure en el que aleshores eren dos marrecs. I ho fan elevant l'aposta, assumint un grau més alt de risc, atrevint-se a fer una passa al buit amb un muntatge autorreferencial 100% meta que els serveix per explorar el concepte d'ego a través d'una història d'amistat esguerrada. Albet i Borràs converteixen l'espectacle en una Rose Battle durant la qual s'escupen bilis, trets i retrets. Les diferències artístiques i personals, agreujades pel temps, airejades davant del públic sense pudor. Un exercici que porten fins a les últimes conseqüències fent gala d'humor corrosiu, enginy esmolat i una gran capacitat d'autoparòdia. Per si de cas és l'últim, seran al TNC fins al 5 de novembre.
Per cert, avui el vostè primer de Marc Giró s'emetrà des del Teatre Apolo de Barcelona, en aquests dies es representa el musical El tiempo entre costuras, basada en l'exitosa novel·la de Maria Dueñas. Entre els oients que vagin a veure el programa en directe d'una a dues del migdia, se sortejaran entrades per la funció d'avui mateix. Aquesta nit el teatre ha acollit l'estrena oficial d'aquest musical, el Teatre Apolo, i era la Bàrbara Padilla.
Va ser una estrena especial perquè entre el públic hi havia la mateixa Maria Dueñas, que ha assessorat l'equip en el procés creatiu i que va admetre estar orgullosa que el musical arribi a la ciutat de Sant Jordi.
Yo estoy feliz, soy felicísima, Darío, porque estamos en Barcelona. Barcelona para el mundo del libro es la capital de referencia. Aquí se celebra Sant Jordi, que sale la ciudad entera a la calle. Es una ciudad... volcada en la literatura, en el sector editorial.
El tiempo entre costuras, que es podrà veure fins al 5 de novembre, és una adaptació de Félix Amador, dirigida per Federico Barrios Fierro, i amb música d'Ivan Macías. Compta amb un equip de 60 persones i 300 peces de vestuari original de l'època, que són clau en l'espectacle. També l'escenografia, que no para de canviar amb l'acció en marxa sense que en cap moment s'abaixi el taló. Tot es fa a la vista de l'espectador. Ambientada a la Guerra Civil, explica la història de la jove modista Sira Quiroga, meravellosament interpretada per Alba Cuartero, que gairebé sempre està en escena i que canvia fins a 25 vegades de vestuari. Una història que fa viatjar l'espectador per diferents ciutats. Tan aviat estem a Madrid com a Tànger, a Tetuán o a Lisboa.
I a la resta dels esports, en Repsol, la declaració de Vinícius pels insults racistes que va rebre l'estadi de Mestalla està aixecant molta polseguera. El brasiler va insistir davant del jutge que tot l'estadi del València, que tot Mestalla, el va increpar, sense excepcions. I avui el diari Superdeporte l'acusa de mentider i el compara amb Pinotxo. És una portada molt contundent. El diari fa un joc de paraules amb el nom de Vinícius i el rebateja com Pinotxius, i a banda li posa un nas llarg com el del personatge. Per cert, la portada crea tant l'atenció que fins i tot Marca, al Twitter, l'ha definit com inqualificable. En paral·lel, el València també ha esclatat contra Vinícius. En un comunicat assegura que està molt sorprès i indignat amb la declaració del futbolista i li exigeix que la rectifiqui immediatament. A més, anima Vinícius a escoltar el seu entrenador, Carlo Ancelotti, que d'entrada també defensa que va defensar que tot Mestalla havia tingut un comportament racista i que després va rectificar. Més coses. El Barça és pessimista i no creu que Robert Lewandowski arribi al clàssic contra el Real Madrid d'aquí a menys d'un mes, el dissabte 28 d'octubre. No el descarten, però veu molt complicat que es recuperi de l'esquinç del turmell que es va fer abans d'ahir al camp del Porto, a la primera part. I a segona divisió, l'Espanyol és el nou líder en solitari després de guanyar 0-2 al camp del Cartagena, al CUE. Els de Luis García tenen 20 punts, un més que el Saragossa, gràcies als gols de Pere Milla i de Martin Braithwaite. Tot i això, la victòria...